L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
A l'ofici d'educar, avui en temps de suplement, parlem amb un crac del cervell, David Bueno. Els estudis científics indiquen que ingredients com l'emoció, l'esport, la sorpresa i l'experimentació milloren l'aprenentatge. De com aprenen joves i criatures se n'ocupa la neuroeducació. Avui en parlem a l'ofici d'educar. Ens acompanya el David Bueno, que és doctor en biologia, professor de genètica, director de la càtedra de neuroeducació i autor, entre d'altres, de Trenca-t'hi el cap, 100 coses que has de saber sobre el cervell i neurociència per a educadors. David, benvingut.
Hola, què tal?
Diu el David Bueno, aprendre és canviar el nostre cervell. L'educació és l'habilitat per modelar el nostre cervell i afavorir així les connexions físiques perquè funcioni de la millor manera possible. I per aquesta raó, l'educació ha de ser tan personalitzada com sigui possible per treure el màxim profit de cada alumne. En aquest context tan singular, David, què han après les criatures, el seu cervell, en aquests últims 4 mesos d'aquesta pandèmia?
A veure, segur que han après moltíssimes coses. El que no han après és el mateix que haguessin après si no haguéssim estat confinats. El cervell aprèn constantment, aprèn del seu entorn. Per tant, que hagin après dependrà molt de com hagi estat el seu entorn familiar, l'entorn social on s'han trobat. No és el mateix una família que visqui en una casa, que tingui un jardí, que pugui sortir a fora, que vegis arbre, que vegis verd, que una família que visqui en un pis petit on a través de la finestra prou feina vegis la casa del davant. No és el mateix una família que hagi sabut organitzar més o menys bé els horaris, les rutines dins de casa, que una família que s'hagi desorganitzat simplement perquè no ha sabut com gestionar aquesta situació nova. Tot això ha influït en què han après i com ho han après els infants durant tot aquest confinament. Però, esclar, dependrà molt i un dels efectes que això tindrà és que tendeix a polaritzar més les persones segons com sigui aquest ambient on han viscut. El que sí està clar, ja no dic què han après, sinó què haurien d'haver après. Hauríem d'haver après tots, no només els infants, sinó també nosaltres, els adults, hauríem d'haver après que aquest món que pensàvem que era tan estable, tan segur, doncs que no ho és, no ho ha estat mai. Era una falsa sensació de seguretat. És un món, vivim en un món dinàmic, canviant i profundament incert. I, de fet, una de les funcions del cervell és gestionar aquestes incerteses, anticipar-se a les incerteses del futur, tant com sigui possible, per anticipar qualsevol situació que es pugui produir. I això és una cosa que hauríem d'haver après tot, no per temer el futur, no per tenir-li por, sinó per saber reconèixer en el present tots aquests senyals d'incertesa i poder, per tant, gestionar-nos millor a nosaltres mateixos.
I la pregunta que ens podem fer és què hem après del cervell amb aquesta crisi, que ja en part ens ho estàs dient, tenint en compte que no hi ha gaires estudis que s'hagin fet sobre una situació tan inèdita, sobre efectes mentals i cerebrals de l'aïllament en solitud a llarg termini com hem viscut, però dius tu que en tots els casos el primer efecte i el més destacable és un increment de l'estrès.
Sí, per sort no tenim gaires estudis fets perquè vol dir que no hi ha hagut gaires situacions recents, si més no, d'aquests aïllaments o d'aquests confinaments. Els estudis que tenim venen sobretot d'analitzar casos de presoners que han estat en cel·les d'aïllament durant molt de temps. Per tant, una situació molt més radical que la que hem pogut tenir nosaltres. Però, sigui com sigui, el que sí s'ha vist, s'ha estudiat, per exemple, el cas d'una expedició que es va fer a l'Àrtic, on van participar una dotzena de persones que van estar més d'un any en aïllament, tots 12. Llavors sí que tenim algunes dades, no? I un dels efectes que es veuen és aquest increment de l'estrès. L'estrès és una reacció fisiològica del cos i del cervell davant d'una situació que percebem com una amenaça, que no vol dir que sigui una amenaça real, però ho percebem d'aquesta manera i el que fa és preparar-nos per respondre més ràpidament si aquesta amenaça s'acaba concretant d'alguna manera. Hi ha diverses maneres de respondre davant d'aquestes sensacions d'amenaça a través de l'estrès que en generen. Bàsicament dues de diferents. Una és hiperactivant-nos, que no vol dir ser hiperactius, vol dir fent a vegades fins i tot més tasques, més coses de les que faríem en una situació que no fos estressant, i és la manera que tenim doncs, d'estar alerta, d'estar a punt per fer altres coses. I molts de nosaltres, jo m'hi incloc, doncs, gairebé hem fet més feina durant aquest període que no pas la que haguéssim fet presencialment anant a la feina. L'altra manera de respondre és just el contrari. És si un té la sensació de que no ens en acabarem d'en sortir de la situació, això el que provoca és un tancament, és un retraïment cap a tu mateix que fàcilment pot acabar generant sensacions de tristesa i fins i tot de pressió. De fet, s'ha vist, i els diferents governs han posat a l'abast de la ciutadania línies telefòniques amb psicòlegs, s'ha vist que hi ha hagut un increment d'aquests casos, d'aquestes situacions degut al confinament.
Dius tu al llibre Trenca-t'hi el cap que el cervell humà és el que ha creat la cultura humana i al seu torn la cultura humana crea el cervell i parles de la revolució, l'autoconeixement i el lliure albí saber triar. Quin paper ha tingut la cultura, que hem consumit i hem creat cultura com a bojos, durant aquest confinament i fins a quin punt ens ha com salvat una mica?
Però la cultura té un paper importantíssim. Som l'única espècie generadora de cultures en plural diverses. La cultura ens ajuda a organitzar el nostre dia a dia. Ens proporciona elements de diversió, ens proporciona elements per pensar, elements per tenir el nostre cervell actiu. Per tant, ha estat, sens dubte, un dels elements que ens ha ajudat a estar doncs, tot aquest temps confinats, tant els que consumim cultura conscientment, que anem a buscar-la, com les persones que potser no són conscients que estan consumint cultura o que no la van a buscar, però que igualment estan nodrint-se de la cultura del seu entorn. Hi ha hagut un efecte curiós també amb tot això, i és que s'ha vist que en algunes persones, sobretot les persones que s'han vist més actives, que s'han hiperactivat durant aquest període, hi ha hagut un increment de la creativitat, precisament perquè no ens agrada avorrir-nos. I una de les maneres que tenim per no avorrir-nos és pensant coses a fer. I pensar coses a fer és sempre creatiu. És un peix que es mossega la cua. El nostre cervell genera cultura, la cultura enriqueix el cervell, i quan ho tenim en marxa, tot això potencia la creativitat, potencia també aquesta major proactivitat cap a continuar fent coses.
David, molts nens durant aquest confinament, si més no, les famílies ho han expressat així, han viscut amb una acceptació extraordinària que hem lluat la situació de confinament i de tancament i de canviar les seves vides. Podríem pensar que tenen una gran capacitat d'adaptar-se, la gran plasticitat cerebral dels nens, però tu dius que això no vol dir que això no tingui conseqüències.
Sí, de fet, el cervell dels infants és el més plàstic i el més adaptable que hi ha. Una de les funcions del cervell durant la infantesa és absorbir l'ambient extern, l'ambient social sobretot, per adaptar el comportament d'aquells infants a aquest ambient. Per tant, són molt més adaptables que no pas ho som els adults. Però això té conseqüències, perquè tot aquest absorbir l'ambient extern queda gravat dins el cervell amb patrons de connexions neuronals que després d'una manera o altra condicionaran el comportament d'aquests infants, quan siguin adolescents, quan siguin adults, condicionaran la manera com es perceben a ells mateixos, com perceben el seu entorn i com s'hi relacionen. Aquí tornem una altra vegada al mateix que estàvem comentant abans, i és dependrà molt de com hagin viscut ells i com el seu entorn els hi hagi fet viure aquests mesos de confinament. Si ho han viscut amb una certa por, amb una certa tristesa, amb un apagament, això generarà un tipus de connexions que seran diferents. Si ho han viscut, doncs, amb una manera més resilient, amb més esperança de ens en sortirem, de és una temporada i després tot continuarà doncs, funcionant prou correctament, etc etc. De tota manera, que no se'ns espanti ningú. A veure, que ara s'hagin pogut generar amb alguns infants algunes connexions que els desviessin més cap a aquestes sensacions de por o de tristesa, no vol dir que això no sigui reconduïble. tot això és perfectament reconduïble perquè el cervell continua sent plàstic. L'important és, ara que tornem una altra vegada a la vida presencial, que podem sortir al carrer, que al setembre retornarem a les escoles, l'important és refer tot això que potser no s'ha fet prou correctament. És recuperar tota aquesta esperança, recuperar tota aquesta capacitat de resiliència, recuperar la motivació, perquè això és el que en el futur més importància tindrà per decidir les nostres vides.
Hi havia qui deia, ai, que perden el curs, això com afectarà el seu desenvolupament cognitiu? I si criatures en una situació de desigualtat educativa, també això es traduirà en la seva capacitat d'aprenentatge, o com deies tu, podrem anar-ho recuperant?
A veure, que afectarà la capacitat d'aprenentatge a curt termini, segur. Perquè un dels efectes que s'ha vist dels confinaments és que fa disminuir la plasticitat neuronal. La plasticitat neuronal és la capacitat que té el cervell de fer connexions noves. I aquestes connexions noves són la base dels aprenentatges, de tots els coneixements nous que anem fent. Per tant, si aquesta capacitat ha disminuït una mica durant el confinament, voldrà dir que durant un temps potser ens serà més difícil, potser als infants els serà més difícil adquirir coneixements nous. Clar, això dependrà molt de com ho hagin viscut, de si el seu entorn els ha sabut mantenir el cervell actiu o no, però de tota manera és perfectament reconduïble, perquè el seu cervell continua sent plàstic. El que cal és el passat està, hem tingut un confinament, això segur que ha perjudicat algunes funcions mentals, doncs bé, el que hem de fer és recuperar les funcions mentals que siguin més útils pels aprenentatges. I aquí tornem una altra vegada a parlar de motivació, tornem a parlar de la capacitat de sorprendre'ns del nostre entorn, de la capacitat de sentir aquesta alegria per continuar creixent. Això és el més important que hem de comunicar ara en els nostres infants, bueno, per refer aquells que potser durant el confinament doncs no l'han viscut de la manera més òptima.
Una cosa que hem viscut durant aquesta pandèmia ha estat aquesta virtualitat en les relacions socials i virtualitat en l'escola. Quina distinció fa el cervell entre virtualitat i presencialitat?
Però el cervell ho distingeix clarament per un motiu, i és que tots els coneixements que adquirim, tots, venen de l'exterior a través dels òrgans dels sentits. No ens arriba cap coneixement nou que no vingui a través dels òrgans dels sentits. La virtualitat, bàsicament, treballa a través de dos sentits diferents, la vista i l'oïda. Els altres no compten, perquè el tacte sobre la pantalla, sobre el teclat de l'ordinador és sempre el mateix. Les sensacions d'olors són diferents a casa, que són molt més homogènies que a l'escola, que van canviant quan sortim al carrer, quan anem al parc, etc, etc. I després hi ha tot l'aspecte també de físic, de moviment corporal, la propiocepció, que se'n diu. No és el mateix estar tot el dia asseguts a casa davant d'una pantalla que anar al pati, que estar amb els companys, que córrer per dins la classe encara que el mestre s'enfadi, que anar al pati o que anar a l'escola o al parc. Tot això és el que hem de recuperar. La vida presencial, el nostre cervell s'ha forjat per tenir una vida presencial, evolutivament parlant, que vol dir interacció amb altres persones, vol dir contacte físic amb altres persones, vol dir mirar directament a la cara d'altres persones, vol dir interactuar físicament. Això el que fa és que qualsevol tipus d'aprenentatge que nosaltres fem virtualment l'hem de dissenyar de manera diferent a si ho féssim presencialment. Cal potenciar molt més tots els aspectes de motivació, tots els aspectes de recompensa per activar el cervell dels nostres alumnes a través d'aquesta virtualitat, que és una cosa que amb la presencialitat fem de manera molt més espontània. Això és el que hauríem de treballar més si en un futur ens cal una altra vegada tornar doncs a un període de virtualitat o de semipresencialitat. Si no, el que cal és recuperar tan ràpidament com sigui possible tots aquests aspectes presencials de contacte humà.
I l'efecte, ja que he dit que l'efecte de l'ús perllongat de les pantalles en el cervell pot haver fet incrementar l'addicció de les criatures cap a les pantalles. Com ho veus?
Segur que hi ha hagut un cert increment de l'addicció cap a les pantalles. Bàsicament perquè les pantalles, la tecnologia digital és molt addictiva. Al cervell li encanten els canvis de situacions. Som uns addictes als canvis. literalment. Aleshores, a través de la tecnologia digital, amb un dit, jo puc anar passant la pantalla de la meva tauleta tàctil a una velocitat molt més alta que el que em canvia la situació a la vida real. L'important és, doncs bé, fins ara ens ha estat molt útil, és a dir, això no és una crítica, la tecnologia digital, i sort n'hem tingut durant tot aquest temps de la tecnologia digital. Això el que avui diem això és que ara el que ens cal és, molt bé, la tecnologia digital és útil en algunes situacions i en la resta no, en la resta cal la presencialitat. Per tant, ara és reconduir-ho, és retornar el que seria doncs, aquesta combinació bona entre tecnologia digital i presencialitat i aquest increment que segurament s'ha produït d'addicció doncs, que es vagi reconduint per si mateix.
David, amb tot el que hem viscut, sortirem de la crisi amb criatures i joves més fràgils o més resilients? I, a més, si el que està passat d'alguna manera pot arribar a marcar properes generacions, no? S'ha dit que en alguns casos a la segona...
Amb criatures més fràgils i amb criatures més resilients. Dependrà molt de com ho hagin viscut, un entorn que els hagi comunicat sensacions de por, d'incomoditat, de tristesa, que els hagi apagat. Això generarà criatures més fràgils. Un entorn que els hagi generat, doncs bé, aquesta proactivitat de dir sí, la situació no és la desitjable, però ens en podem sortir, ens en sortirem, l'únic que cal és gestionar-nos bé. Això generarà criatures més resilients. En aquest segon cas, cap problema, endavant, és fantàstic. La resiliència és una capacitat mental que és extremadament útil durant tota la nostra vida, per tant, res a dir. I les criatures que veiem que han sortit una mica més fràgils, aquí el que cal, sobretot, és reconduir la situació, és reconduir-la cap a aquesta sensació més de proactivitat, de confiança, generar confiança, que confiïn en elles mateixes, que confiïn en el seu entorn, aquesta sensació de coneixement de la pròpia vida d'un mateix per saber, davant de les incerteses del futur, saber com he de reaccionar, com puc reaccionar i què puc esperar. Aquí és on jo penso que hem de fer més èmfasi.
I creus, David, que el que està passant i que es pot repetir a la tardor, diu molta gent, pot arribar a marcar les properes generacions, en alguns casos, criatures de Segona Guerra Mundial, que es van haver d'adaptar a aquelles circumstàncies, no? Perquè tot el que passa d'alguna manera ens marca. Com ho veus?
A veure, que ens marcarà segur. A les criatures més que als adults, perquè són molt més plàstiques que no pas ho som els adults. El que no sabem és exactament fins on ens marcarà i hem de saber sempre que és reconduïble. No ha estat una situació exageradament traumàtica. Però els casos que coneixem, aquests que esmentaves, s'han estudiat amb nens que van viure la Segona Guerra Mundial, especialment en camps de concentració, i s'ha vist que això va alterar profundament molts dels seus circuits neuronals i també va alterar el que s'anomena l'epigenoma. És una sèrie de mecanismes que tenim que regulen el funcionament dels nostres gens. Però, esclar, allò van ser unes situacions extraordinàriament dures en unes condicions bèl·liques, a més, no? Alguns canvis hi haurà hagut, però seran molt més lleus, dependrà molt de com hagin viscut tot aquest temps en el seu entorn i, pel fet de ser lleus, són molt més fàcilment reconduïbles, bueno, a través de tornar a la normalitat, no a la nova normalitat. És una expressió que a mi no m'agrada gens, perquè la normalitat sempre és nova, la vida és dinàmica, és canviant i és incerta. El que cal és tornar, doncs, el que és la vida humana, que és la presencialitat, és el contacte, és el no tenir por davant les incerteses, sabent que hi són, és el conèixer-nos a nosaltres mateixos per veure fins a quin punt doncs, podem gestionar aquestes incerteses.
Doncs David Bueno, moltíssimes gràcies, doctor en Biologia, professor de Genètica, director de la Càtedra de Neuroeducació i autor, entre d'altres, de Trenca-t'hi el cap i Neurociència per a Educadors. Moltes gràcies.
Vale, perfecte.
Una abraçada.
Adéu.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.